Hola, amics, sóc en Goku. Només us vull dir, escolteu Ningú és Perfecte. És una passada! Us encantarà. Apa, adeu, amics!
Benvinguts a una nova edició del Ningú no és perfecte. Aquesta setmana us recomanem que ens escolteu amb unes chimichangas al cantó i que aneu degustant mentre ens escolteu el programa, perquè avui Deadpool serà el protagonista. Deadpool 2 ha arribat amb força i demostrant que ha estat a l'altura de la primera. Absolutament plena de referències al còmic, citant-nos el número i col·lecció de la referència, i practica un exercici de metacinema encara més gran que la primera. Tot això barrejat amb molt humor, acció i el que encara té més mèrit, fent-ho amb el cor. El programa el completarem amb les estrenes d'aquesta setmana. Us portarem la prèvia de Han Solo, una història de Star Wars, i també totes les estrenes de la setmana vinent, com Salut 7 o Los Extraños Cacería Nocturna, ja que tocarà un integral dedicat a la nova pel·lícula de Lucasfilm. També posarem sobre la taula la campanya de màrqueting de Deadpool 2. Els mercenaris bocamolls que hem reunit aquesta setmana són en Jacint Casademont.
Del... Chimichanga!
Ja està, la Marta Sanz, hola, què tal?
No penso fer cap crit així, us queda més bé a vosaltres.
Val, perfecte. I qui us parla? L'Ignasi Arbat. Abans d'anar en matèria, el concurs Gentilesa de Panini. Preguntem fins al 29 de maig, o sigui, això és la setmana vinent. Quin és el plat Tex-Mex preferit de Deadpool? Suposo que us costarà molt aquesta pregunta. Ens heu d'escriure al nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com i ens deixeu la resposta amb el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu. Maneres d'escoltar el Ningú no és perfecte: la nostra web ningunoesperfecte.cat. També estem a xarxes socials, facebook.com/ningunoesperfecte, a Twitter som @ningunoes, i els programes els teniu als nostres canals de podcast, tant a iTunes com a iVoox, ens busqueu com a Ningú no és perfecte. I anem directes ja al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Tú buscas algo. ¿Es venganza? ¿Dinero? ¿O es otra cosa? ¿Te veo bien? Puede que demasiado informal, pero bien.
Me han hablado de un trabajo. Un gángster de los gordos está reuniendo a un equipo.
Sé conducir y sé pilotar. Llevo mucho tiempo esperando una oportunidad así. ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué sabrás tú?
¿Dónde conseguimos una nave?
Conozco a un tío. Es el mejor contrabandista que hay.
He oído cosas sobre ti. Me preguntaba si son ciertas.
Todo lo que hayas oído sobre mí es cierto.
¡L3!
Suelta la cara de ese hombre.
Han Solo, una història de Star Wars. Han Solo és el personatge predilecte de Lawrence Kasdan, el guionista de l'Imperi Contraataca i el Retorn del Jedi. Quan Disney va comprar Lucasfilm, li van proposar escriure un dels spin-off, i aquest va escollir explicar la joventut de Solo. Però Lucasfilm va requerir els seus serveis abans per treballar de costat amb J.J. Abrams amb el guió del Despertar de la Força. Kasdan confessa que va acabar cremat, però Lucasfilm el considerava la persona indicada per escriure Solo. Kasdan va acceptar amb la condició que pogués coescriure-la amb el seu fill John. Els Kasdan es van inspirar en l'Illa del Tresor de Robert Louis Stevenson i en el personatge de Long John Silver per construir la figura del mentor del jove Han Solo, Tobias Beckett, que interpreta Woody Harrelson. Entre els nous personatges trobem a la sòcia de Beckett, Val, que interpreta Thandie Newton, el cap criminal Dryden Voss, interpretat per Paul Bettany, i Kira, una vella coneguda del protagonista encarnada per Emilia Clarke. Entre els personatges ja coneguts trobarem a Chewbacca, Lando Calrissian, interpretat per Donald Glover, l'actor de Community, en el paper popularitzat per Billy Dee Williams, i el mateix Han Solo, interpretat per Alden Errel... A veure, això em costarà, eh? Ehrenreich, en el paper popularitzat per Harrison Ford. Una de les polèmiques més grans va ser precisament l'elecció d'Ehrenreich com a Solo, escollit pels que aleshores eren els directors de la pel·lícula, Phil Lord i Christopher Miller. Però la polèmica de l'actor aviat seria oblidada davant la manera de dirigir de Lord i Miller, que no va convèncer a la productora, Kathleen Kennedy. Lord i Miller van començar a rodar com acostumen, és a dir, a fer moltes preses, a fer canvis en cadascuna d'elles i deixar que els actors improvisessin. Això va fer que Ehrenreich se sortís en algunes ocasions del cànon del personatge i per aquest motiu Kennedy li va posar un coach perquè buscaven que la seva interpretació s'assemblés a la de Harrison Ford. Sembla que el coach va aconseguir millorar el resultat de l'actor, però no n'hi va haver prou. Els Kasdan estaven molt preocupats perquè els directors permetien que els actors, actrius i personal tècnic se saltessin el guió. Per altra banda, Kennedy no entenia el mètode de treball de Lord i Miller, que el considerava caòtic. Els actors tampoc entenien perquè havien de repetir una mateixa presa més de 25 vegades i fer-la diferent cada cop. La cosa va acabar amb una mena de sortida pactada de Lord i Miller de la direcció. No era la primera vegada que passava alguna cosa així. Recordem que Kennedy tampoc va acabar convençuda amb el resultat de Rogue One i va rodar noves escenes que la milloressin a l'esquena del director Gareth Edwards. Però el problema de Solo era molt més greu, ja que tot el metratge filmat, els Kasdan consideraven que es podria aprofitar només una petita part. Kennedy va haver de contractar un director a contrarrellotge. Aquest havia de ser una persona amb veterania per assumir un repte així, acostumat a treballar amb el temps limitat i que fos de confiança. L'escollit va ser Ron Howard, que ja havia treballat per Lucasfilm en la direcció de Willow. Tothom explica que el treball amb Howard va ser molt fàcil i l'equip de producció va començar a respirar tranquil·litat. Howard és el director acreditat de Han Solo, mentre que Lord i Miller només consten com a productors executius. La música ha anat a càrrec de John Powell amb una petita col·laboració de John Williams en el leitmotiv del personatge. Seguim amb la resta de novetats que ens arriben el 25 de maig. A Blanco Perfecto, el director japonès de culte Ruhei Kitamura ofereix una autèntica exhibició ingent de gore. Un grup d'adolescents desconeguts viatja compartint cotxe quan són atacats per un franctirador. Sense possibilitat de fugida, hauran de buscar formes de protegir-se enmig del no-res. No busqueu res més que no sigui una successió de morts salvatges. Playground és una pel·lícula polonesa basada en uns fets reals succeïts a Liverpool, en què dos nens de 10 anys van segrestar a un altre de 3, el qual van mutilar fins a matar-lo. La pel·lícula conté imatges d'extrema cruesa no aptes per a públic més sensible. La xica en la niebla és el debut de l'escriptor italià Donato Carrisi com a director, qui adapta la seva pròpia novel·la. Protagonitzada per Toni Servillo i Jean Reno, ens narra com un policia haurà d'intentar reconstruir el cas d'una noia de 16 anys desapareguda després que la gent hagi patit un accident de cotxe i l'amnèsia no li permeti saber si va aconseguir resoldre el cas i si el sospitós que va detenir és o no culpable. Corporate és una pel·lícula francesa protagonitzada per la responsable de recursos humans d'una empresa sobre la qual s'obrirà una investigació de responsabilitats penals quan un dels seus empleats se suïcida. Disobedience ens explica com impacta en una comunitat jueva l'enamorament entre dues dones, amigues, des de l'escola, que es retroben després de la mort del pare d'una d'elles. La protagonitzen Rachel Weisz i Rachel McAdams. El doctor de la felicidad és una comèdia francesa en què Omar Sy interpreta un estafador convertit en doctor que intenta convèncer els pacients sans que pateixen malalties estranyes per mantenir la consulta sempre plena de gent. Acabem amb una de les estrenes d'aquesta setmana amb Cares i Lugares. La directora Agnès Bardà i l'artista urbà JR signen aquest documental sobre un poble, les cases del qual estan adornades amb imatges gegants dels seus habitants. Who's got the heart of a hunter, pounding like thunder, prowling the night. I like an Indian summer, beat of a drummer, coming alive. If you got game, boy, you can pass though. We can go faster, we can go slow. We can get higher, we can get low. No, there ain't no rules tonight. If you got young. Anem per les estrenes més destacades que trobareu al cinema a partir de l'1 de juny. Ja hem dit que la setmana vinent farem un integral dedicat a Han Solo, una història de Star Wars. Salyut 7, Héroes en el Espacio, és una magnífica pel·lícula russa basada en fets reals. Era 1985. La Guerra Freda tenia com un dels seus puntals la carrera espacial. L'estació Salyut 7 era una de les joies de la corona de la indústria soviètica. Tanmateix, de sobte, va deixar de comunicar-se. Una de les missions espacials més grans i més complexes aterra la pantalla a través d'aquesta superba pel·lícula d'aventures que inclou 40 minuts rodats a gravetat zero. No com Gravity ni aquestes que eren en cordes i simulat. No, no, autèntica gravetat zero. Salyut 7 és tot el que hauria d'haver estat Apollo 13 i no va ser. Una de les pel·lícules amb més emoció i molt de cor que va estrenar el darrer festival de Sitges. I confesso que estava tan tens mentre la veia que vaig haver de mirar a Wikipedia per veure com va acabar la missió real. Los Estranyos, Caceria Nocturna, és la seqüela de la pel·lícula de Los Estranyos del 2008, amb un repartiment renovat format per Christina Hendricks, Bailey Madison i Martin Henderson, una família que viatja per carretera per acompanyar la seva problemàtica filla a un internat, es veurà assetjada per tres psicòpates emmascarats que assassinen sense pietat quan es trobin en un campament de remolcs. Terry Gilliam per fi ha pogut fer El hombre que mató a Don Quijote, després que a finals dels 90 comencés a rodar amb Jean Rochefort i Johnny Depp de protagonistes. Recordem que la filmació es va haver de cancel·lar després que una inundació destruís l'equip de filmació, Rochefort plegués per emmalaltir i diversos problemes de finançament. Tot això es va explicar en el documental Lost in La Mancha, estrenat el 2002. Entre 2005 i 2015, Gillian va intentar reviure el projecte repetidament i sense èxit. Depp va renunciar perquè tenia l'agenda plena i John Hart, que havia de fer de Quijote, va ser diagnosticat amb un càncer. O sigui, ja...
Aquesta pel·lícula està maleïda. No la aneu a veure, sisplau, perquè acabareu com el vídeo de Ring amb una maledicció al damunt que us morireu a cap d'una setmana. No hi aneu.
Jo t'he de dir que... imagina't els anys que fa que vaig a Sitges, que en una de les edicions de festival que vaig anar van a Terry Gilliam a presentar la pel·lícula que estava a mig rodatge amb un pressbook que crec que encara guardo de la pel·lícula amb Jean Rochefort i Johnny Depp. Mare meva, jo crec que això deu valer calés avui en dia.
Sí,
i tot.
Sí, sí.
El cas és que el 2016 el rodatge havia de començar amb Michael Palin i Adam Driver de protagonistes, però tampoc va tirar endavant per falta de diners. El rodatge es va reemprendre el 2017 amb Jonathan Pryce i Adam Driver. Finalment s'estrenarà la pel·lícula, però sense una bona acollida per part de la crítica. D'altra banda, narra la història d'un vell sabater que creu ser Don Quijote, a qui involucrarà un director d'anuncis en els seus deliris. La malvada guineu ferotge és una pel·lícula d'animació francesa. Els animals estan agitats perquè han perdut la seva identitat. La guineu creu ser un pollastre, el conill fa de cigonya, l'ànec pensa que és Santa Claus, etc. Basada en hechos reales, és la darrera pel·lícula de Roman Polanski protagonitzada per Eva Green. La protagonista és una escriptora d'èxit que es troba en un bloqueig creatiu. Serà llavors quan coneix a Elle, una jove encantadora que es convertirà en la seva confident. Però qui és ella en realitat? La vol ajudar o arruïnar-li la vida? Tanquem amb Bienvenides a Brasil. Tres amigues van a la boda d'una quarta, Kátia, a Brasil. Durant una nit de drogues i bogeria, un home intenta violar una d'elles i aquesta el mata. L'home resulta ser el futur marit de Kátia. I fins aquí les estrenes d'aquesta setmana. Preparats?
Sí.
Doncs vinga, anem per Deadpool. What's left to say? These prayers aren't working anymore. Every word shut down in flames. What's left to do with these broken pieces on the floor? Doncs així comença Deadpool, no ben bé, perquè els títols de crèdit tarden a arrencar, no? Però tenim aquí a Celine Dion amb aquest tema que es diu Ashes, que el que fa simplement és imitar, no? Fa una paròdia dels crèdits de les pel·lícules de James Bond.
Sí, sí, el que passa és que això ja està molt vist.
Sí, i no és la primera vegada que es fa una cosa. John English, no?
Sí, bueno, i aquí a Espanya amb Torrente, que totes ho fan. No sé.
Sí.
És un recurs molt manit, però... que tingui diàlegs els títols de crèdit, que...
Frases, no? Tal sí. Com ja les tenia a la primera part, que també ja ho havíem vist a la primera part.
Això està bé, perquè
sí.
Fa que estiguis atent en tot moment.
Ara, a mi el que em va fer més gràcia va ser el del director, no? És uno de los que mató al perro de John Wick.
Sí. Sí, i és real.
Sí, sí, de fet hi ha molt de metallenguatge, no? És a dir, et pots perdre amb moltes... i múltiples referències.
Bé, és que la primera, el primer pla que veiem ja és una referència a l'Obedno. Bueno, és amb spoilers sí. O sense tota aquesta...
Sí, diguem-ho, comencem ara, comença la tertúlia i és amb spoilers.
Vale.
Per tant, a veure, no és una pel·lícula que els spoilers facin molt de mal, perquè es gaudeix. O sigui, sé que hi ha alguna sorpresa,
sí. Però
tampoc són... Alguna sí que és gran.
Jo m'he emportat dos molt grans.
Sí. Per tant, si no heu vist la pel·lícula, aquesta part de tertúlia us la salteu i us reincorporeu a partir del minut que la Marta ens comenci a explicar una mica de el que està dient Ryan Reynolds a les xarxes, que Déu-n'hi-do és força cosa.
Doncs bé, que comenci...
Per tant, esteu avisats.
Que comenci amb l'Obedno, empalat, ja et diu que bé, que serà un seguici i que agafi enveja d'ell i diu, joder, me ha copiado... Bueno...
Sí, la classificació
sí,
R.
La classificació, ell és el primer superheroi a morir en pantalla, que li fa ràbia, hòstia, em va agradar.
Sí, sí, però jo ara jo faré el mateix, no? Jo també moriré en aquesta pel·lícula, que ho sapigueu ja d'entrada.
Sí, sí. No, és que comença bastant forta la pel·lícula, va bastant al gra.
Sí, sí, sí.
I està bé, perquè és com la primera pel·lícula que també començava amb una escena d'acció directament. Aquí és el mateix.
Tot i jo em pensava, a veure aquest flashback al principi, dic, a veure si tota la pel·lícula serà
jo
un flashback.
Jo també ho pensava.
No? I dic, això no, no...
Com casino. Jo m'esperava un casino que mor amb una explosió i després et va explicant la pel·lícula.
Sí,
però no.
No, no, no. Jo ho vaig agrair, perquè no, sí. No m'hagués agradat una pel·lícula narrada com un flashback tota. I realment només t'està explicant una mica la premissa, la situació inicial amb la qual surt la pel·lícula. Que no sé, era una mica de preveure, no? O no, perquè... Que perdria Vanessa, no?
Jo donava bastant pressuposat,
sí.
Que algú passava.
Sí, perquè ella tampoc se l'havia vist gaire en els tràilers, per tant era com que no seria protagonista.
I que... Bé, és que ja només quan comencen a comentar allò del Diu, ja ha sigut, va, aquesta es mora.
Clar, clar, dius, ara hem de tenir fills, ara és quan morirà, no?
Sí, sí, Peca d'això... en alguns punts massa previsible.
Però per la història que volien explicar era necessari treure's de sobre el personatge.
Sí, però hi ha moltes maneres.
Sí,
jo ho vaig fer
sí. De
manera, ja que és tan previsible, fes-ho completament ridícul. No li vulguis donar tant de dramatisme, que a mi m'ha molestat en cert punt tant de dramatisme.
Clar, perquè aquí hi ha un... O sigui, Deadpool sempre ha estat un personatge que aquí potser li hem vist... una vessant nova, que és un punt més dramàtic, no?
Sí.
Perquè quan mor ella, ell no, no, vaja, no té ganes de viure ni tampoc té ganes de fer broma. Per tant, també està bé perquè el situa en una situació diferent al que havíem vist a la primera pel·lícula.
Sí, però si això realment aporta profunditat al personatge, que no li aporta, és el problema. O sigui, si fas un argument esperant aprofundir en certes parts del personatge perquè aquest creixi, però és que el personatge no creix.
No, perquè jo crec que tampoc és un personatge que et dongui per créixer massa, sincerament.
Pues no li busquis un argument pensat per fer créixer.
Sí, però és que no el fa créixer, sinó és que li dona una situació nova. I jo, en aquest sentit, doncs, ho he trobat bé, perquè si no potser hagués estat repetir en excés coses de la primera, que en repeteix moltes, eh? Ja ho hem dit. Però, home, agraeixo que hagi incorporat alguna cosa nova, com és això, no? Clar, és que a mi, jo soc més fan dels superherois convencionals, per entendre's. M'agraden més les pel·lícules de, diguéssim, de tota la vida, no? Mm. És a dir, això una mica ve a trencar, però és aquest aire fresc, crec que també és necessari que hi hagin pel·lícules d'aquest estil, no?
Sí, a veure, i més vinguent que sigui la primera pel·lícula de superherois just després de Vengadores. Mm. Jo ho trobo molt encertat perquè Vengadores ha sigut tota l'èpica, un treball superesforçat, intentar muntar personatges superben fets, no sé què. I ve Deadpool i et diu, mira, jo també muntaré un grup de superherois, perquè serà una merda, i farem xorrades, perquè està molt bé que hi hagi pel·lícules dramàtiques i superèpiques, però desenganyem-nos, aquesta de Deadpool no sé el que ha costat.
Sí, uns poc més de 100 milions, gairebé el doble de la primera, per això, eh?
I se la veu que cotreix en molts punts.
Sí, perquè avui en dia, si no fas una pel·lícula d'aquest estil que costa 200, el que ho dius, veus que cotreja, però també la gràcia és que veus que cotreja.
Sí.
També ho feia la primera, no?
Sí, sí, sí.
I una de les coses, per exemple, una de les discussions que va haver-hi entre Ryan Reynolds i l'anterior director és que l'altre es volia gastar una pasta immensa i no li volia donar aquest punt de cotrejament. Cosa que Ryan Reynolds no estava d'acord i volia que mantingués aquest punt cutre que té, no?
Sí, perquè és això, sobretot les localitzacions, la ciutat on te persegueixen el comboi. Veus que és una ciutat de Canadà, segurament, petita,
sí.
que res, l'orfenat on hi ha els nanos, veus que és cutre, no és una mega mansió, no, és un edifici...
I t'ho diré d'una altra vegada, fins i tot la mansió Xavier, que és la mateixa...
Sí, però super rococó per dins.
Sí, sí, però és la mateixa... No llueix tant com les pel·lícules d'X-Men, dius. O hi ha un filtre de fotografia que el posen expressament perquè ho veiem més lleig tot.
Sí, a més, que de tota la mansió, és que t'acaba ensenyant les mateixes localitzacions que has vist sempre. El passillo, les escales i... Aquí es veu una habitació que no s'havia vist, potser, però la resta és tot exactament el que ja has vist.
Ja, que la broma és, ja la fa diverses vegades, no? Que no hi ha pressupost com per... no? I diu, fins i tot no hi ha pressupost perquè surti un cameo de cap dels X-Men bons, no?
I just quan ho diu...
Sobre una porta... I apareixen... Espera, que ho he apuntat,
ho has apuntat?
No ens...
És que...
Sí,
i la bèstia, en Xavier...
Tenim... A veure, on ho tinc apuntat? Sí que ho tinc apuntat perquè... Mira, a veure... Tenim a la Patrulla X, ja ho hem dit, de la nova, eh? Diguéssim, sí. Vindria a ser la
nova
dels...
Generació.
Sí, la dels anys 90, la que veurem, que jo crec que això s'ha aprofitat durant el rodatge de Dark Phoenix, i que van, ja que els tenien allà, perquè no hi surten exactament tots.
No.
Tenim a Charles Xavier, que en aquest cas no és Patrick Stewart, sinó és el... Ara no sortirà el nom.
Joder, tampoc, però és el jove.
Marta, com es diu? En Charles Xavier, és que no ens surt. Escolta, però que malament, eh?
Bueno, un buit d'aquest tothom
sí,
els té.
Sí, val, i ara ens en recordem. El Ciclope, que és el Ty Sheridan, el Nicholas Hoult, la bèstia, el Mercurio, l'Evan Peters, la Tormenta, que és l'Alexandra Shipp, i el Rondador Nocturno, el codi és Smith McPhee. Doncs
pues fixeu-vos bé, perquè dura un segon comptat al cameo.
Sí, sí. És...
O pares atenció o no el veus.
Jo crec que aquí es mereix pausa perquè és... Ai, estan aquí. Però és que es obre i tanca la porta, se'l queden mirant, no? I...
És que jo m'he quedat, hòstia, la bèstia, hòstia, en Xavi... Ja s'ha acabat. No et dona temps a més. Però sí, és cert, cotreja tota ella. Però cotreja i veus que ho fan expressament de cotrejar. A més, recordem que això, el director és el John Wick.
Sí.
Aquest senyor, recordem que de moment està fent pel·lícules de baix pressupost.
Ja, ja, ja.
No fa mega producció. Que també vull comentar una cosa. Ole les coreografies d'aquesta pel·lícula.
Brutal, brutal. Jo, la direcció és una de, sí, és una de les coses que més m'ha enamorat d'aquesta pel·lícula.
No, no, realment... Jo també he de dir una cosa. Jo considero que la primera de Deadpool era una comèdia amb tocs d'acció... I aquesta és una pel·lícula d'acció amb tocs de comèdia, perquè hi ha molta acció, a més, això, molt ben feta, i és això...
James McAvoy.
Això, McAvoy.
Quin lapsus.
Però per mi canvia una mica això, el format. L'altre era més paròdia tot, i aquest és acció amb paròdia.
A mi tant les coreografies, la part aquella de la furgoneta i tal, em sembla bestial, com els diferents atacs que hi ha, no? La part de l'orfenat i tot, trobo que les escenes d'acció estan molt bé.
I els poders estan molt ben utilitzats, estan realment pensats, perquè és un dels grans problemes que permeten les pel·lícules de superherois. Que hi ha personatges superforts que dius, hòstia, aquest indica guanyar la pelea sense pensar i amb un cop de puny ja estaria. I després no passa. Aquí, en canvi, et queda molt clar el rang que té cadascú de força, de poder, els poders que té, quan els pot utilitzar, quan no. Això m'ha agradat moltíssim, la coherència.
Bé, i les lluites cos a cos, què t'han semblat? Jo també, guapes, eh?
M'ha encantat el tall que en Deadpool diu, lo de, i ara empieza la lucha coreográfica por infografía.
Sí, sí. Quan tot és digital, no és quan apareix el Juggernaut.
Però realment està molt ben fet.
No, és brutal, és brutal.
El Juggernaut en si visualment està molt bé, però no entén perquè simplement agrandar un personatge li queda el regust aquest que ho veus fals.
Sí, però bé. O sigui, sí. És un Juggernaut que el veus poderós, sí. Fort, no és com aquella cosa que va sortir X-Men 3 que feia pena.
No.
Aquest Juggernaut dius, hòstia, es pot carregar tothom amb la força que té. Hi ha una referència als còmics quan parla del seu germanastre.
Sí.
Que refereix a Charles Xavier.
Sí.
Per la gent que no ho sàpiga, perquè és clar, hi han referències a pel·lícules, hi han referències al còmic, perquè, a veure, Deadpool... té les seves pròpies regles. És a dir, no la podem... A veure, és que existeix un univers cinematogràfic Fox, d'X-Men? Jo ja tinc dubtes. Perquè cada pel·lícula va a la seva, cada pel·lícula té alguna vinculació, però que tampoc respecta la continuïtat en res.
No.
És que
s'ha ficat parche darrere parche.
Sí.
I amb l'Obedno va ser... amb Dies del Futuro Passado,
sí.
Va ser ara què? Què és vigent? Què no és vigent?
Allà es va intentar fer com un reset, no? Com un... Bueno, anem a donar explicació a les incoherències o...
Però jo em vaig quedar pitjor, la veritat.
Però és que llavors el que se n'ha fet a posteriori, encara s'ha anat empitjorant i és com un univers poc coherent entre ells, sense cap lògica ni connexió ni... Ja t'he dit, perquè aquí els X-Men que veiem són els dels 90, quan amb la cronologia de Deadpool hauria de ser els X-Men doncs, de les primeres pel·lícules, no? De Hal Berry, de tots aquests, no? De Famke Janssen, de Hugh Jackman, hauria de ser aquest, de Charles...
Home, Jackman Patrick Stewart. A totes.
Sí, Patrick Stewart, vull dir, hauria de ser aquest X-Men, no l'altre, perquè tenim a Colosso, no?
Sí.
Colosso en aquelles pel·lícules era un nen. Aquí és gran, per tant, passa després. O sigui...
Sí, no donis voltes.
No, ja he renunciat a donar-li voltes. No? Però clar, a partir del moment que aquí Deadpool li diu Thanos...
Ah, sí.
a Cable, no?
Sí, en referències a DC sí, n'hi ha bastantes.
Sí, moltes a l'univers Marvel, moltes a... Bueno, de fet, hi ha un moment... El primer moment sembla que veu a Cable i diu tu vienes de l'universo DC.
Sí, tan oscuro o tan no sé què li diu.
Clar, veu un personatge fosc i tal i l'associa amb l'univers de DC i ja l'està...
Que, per cert, poc explotat Cable.
Sí, jo m'hagués agradat més... Però és que hi ha tantes coses que és que no hi ha temps per... A veure, és una pel·lícula de Deadpool, Cable és potser... perjudicat amb el sentit de que no sabem gaire res de la seva història. Vull dir, queda molt amb quatre pinzellades, no? Ve del futur, li han matat la família, i ha de viatge en el temps per matar qui va matar la seva família i que no la pugui matar, no?
Però vol guinyo del futur, perquè també està és el mateix futur post-apocalíptic de dies en futuro pasado, amb les llums aquelles blaves sobrevolant,
sí.
Que també aquí es veu que hi ha poc pressupost perquè només es veu una habitació, tot el món destruït, només una habitació.
Sí.
A mi m'hauria agradat que Cable hagués sigut més en paral·lel tot un tall de la pel·lícula i que després es trobessin els personatges per anar cap al mateix objectiu, perquè si haguéssim vist més Cable en solitari el caràcter que realment té, perquè aquí sempre té la contrarèplica d'en Deadpool, que li resta èpica. Hi hauria molat veure primer l'època èpica en solitari per després.
Sí, jo m'esperava que el personatge de Cable sortís abans i surt ja ben bé passada mitja hora de pel·lícula.
Tarda arrencar la pel·lícula lo seu.
Sí, tarda. Abans no fa el pròleg, no? Perd la dona, fitxa pels X-Men, està depressiu, l'acaba liant a l'orfenat, el posen a la presó, i fins que no surt de la presó, diguéssim que és quan comença a arrencar la pel·lícula, i han passat 30-40 minuts.
El
que passa que sí que té rima, t'ho passes bé, és divertit, en cap moment doncs la pel·lícula ressenteix, però sí que té un punt de... Ai, vull marxar.
Sí. És que jo també ho havia llegit, he intentat evitar tots els spoilers possibles, però havia llegit que era una pel·lícula que quan arrencava molt bé, però que al principi era una mica més feixuc, entre cometes. Que
sí.
Era més ficar-te en antecedents a tot el que volies.
Clar, és necessari per una mica el que vindrà a partir d'aquell moment a la pel·lícula, perquè és... Deadpool no deixa de ser un solitari, però que tota la seva vida ha buscat una família, no? Doncs té el taxista, té el tio del bar, té la Vanessa...
El taxista
té aquestes...
és... m'ha encantat.
No, està millor que la primera.
La primera està molt bé, però en aquesta... és que tot el que apareixia a la primera i repeteix, ho han millorat. Que això costa molt en una seqüela, perquè en Colosso també ha millorat.
Sí, està molt millorat, i de diré més físicament o digitalment,
està molt ben fet,
està millor que no pas. Per la primera era molt armatoste, aquí té un punt més coherent o més real, no?
I en Comadreja també està millor, és que tot. O sigui que realment en aquest sentit s'ho han treballat molt, no és una seqüela d'aquelles de pim-pam.
No.
Realment, ja fica canes en Ryan Reynolds.
Sí, més és que, com ho dèiem una mica abans, no, també el Colosso de la primera pel·lícula es veia molt digital, i aquest no. Aquest es nota que està...
Això,
és digital, però no es nota
cada
tant.
Cada altre director sí que era especialista en efectes digitals, i aquest no.
No. Això és veritat, eh? És veritat, sí.
Però bé.
Per on anava abans, que està a la recerca d'una família i al final la família se la construeix ell, no? És a dir, munta aquest càsting per trobar els X-Force.
Hem de fer una pausa amb el càsting també.
Va, ens entretenim amb els X-Force i el càsting, que ell ja se'n riu directament, no? Perquè diu aquest grup, diu, quin guionista ha creat això en els còmics, qui va ser?
Li faltava el guinyo.
Bueno, que la gent que no ho sàpiga, recordem que són Liefel i Nicieza, que són els mateixos creadors de Deadpool, o sigui, que tots van néixer d'allà mateix.
Sí. Bé, és que el repartiment és tan bo, els personatges, però a mi el que m'ha robat el cor...
Bueno, digues.
El desvanecedor.
Desvanecedor. Va, comentem desvanecedor.
És que és el gran ocult, perquè tothom estava amb Peter. Peter, molarà
molt. Qui serà Peter,
no? No, Peter, conforme seria... Es deia Peter, no?
Sí, l'home... Bueno, Peter és l'home normal.
Tothom deia, aquest serà el gran... Apareix i tampoc ho peta tant com m'esperava més. Però l'esvanecedor, que era... ni ho sabies que apareixia, clar, no el veus fins que el veus quan mor només, perquè se l'electrocuta.
Se l'electrocuta, exacte.
Li veus la cara i sóc l'únic de tota la sala que ho ha pillat. I ha sigut... Tenia ganes de cridar, però tireu enrere que la gent s'hi fixi perquè no han vist qui és.
No, hi ha gent que no ho ha vist. És Brad Pitt, perquè no ho sàpiga.
És impressionant.
Sí.
I sobre això apareix dos segons fent... Ah!
Sí. No, brutal. Recordeu que el desvanecedor és un personatge, és un enemic clàssic dels X-Men de tota la vida, creat per Stan Lee i Jack Kirby, que no té res a veure amb el desvanecedor que veiem aquí. Per tant, no és invisible, no és...
I quan li fan la prova, que diu que no sap si hi és o no hi és. Ah, claro, desvanecero,
sí.
Ha venido o no?
Jo em pensava que no existia. Clar, quan el veig amb el paracaigudes posat, dic, ai, mare meva. Això promet. I llavors veus un paracaigudes tirant-se el de l'avió.
És que ja només saltar, veus la formació de la X superguapa, i un segon després ja veus a Massacre fotent-se l'hòstia i comences a veure un per un fotent-se hòsties.
Sí, sí, que passa, clar, Massacre té l'habilitat de no morir, sí, perquè es cura sol, però els altres no.
I en rient-se la dominó. Con ese poder, ¿qué vas a hacer bien? I sí. És la que aconsegueix la missió la primera.
Clar, però és l'única que es podia salvar amb els seus poders, perquè aquests poders tipus gata negra, no?
Sí.
Té el mateix poder que la gata negra. Que
tenir
és,
sort.
Exacte, és la sort aquesta que tot te surt bé, no? Al final, doncs... Com has de caure, doncs, de la millor manera possible, etcètera, etcètera, no?
I el tall en què el de, que escupa el veneno, que cau dins del... l'esredder, l'especiador, el triturador d'herbes.
Sí, 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 que és... sí, 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 que acaba... Bueno, aquest personatge... Espera, que el tinc... Aquest és el del Bill Skarsgård, que sí?
És ell? És que jo no l'he reconegut.
Sí, és Bill Skarsgård.
Veia que reconeixia la forma, però no tenia puta idea qui era, vale.
Doncs és ell, és el personatge de Zeitgeist, que aquest personatge és un membre dels X-Force, però quan, diguéssim, és l'etapa d'X-Force que van començar a escriure Peter Milligan i Mike Aldred, que és boníssima, que en el primer número que feien moria tot l'equip.
Ah, mira.
Sí, sí. X-Force es convertia en un equip de superherois televisiu, tipus sí, doncs, un gran hermano, una sí, història sí, d'aquestes, sí, sí. I en el primer número morien tots.
Vale.
I aquest era el líder de l'equip, no? Que te'l presentava el primer número com el líder i tal, que semblava que havia de ser el protagonista i al final acabava morint ell i la resta de l'equip. No?
Clar, aquí el moment que l'intenta salvar en Peter i li tires tot el veneno al damunt en Peter, és que també és...
Sí, sí, i acaba...
és que...
un desastre. I Estrella Rota, també personatge també novament creat per la Liefel i Niceza, que és...
Estrella Rota és en Crius...
Estrella Rota, és el personatge oriental.
Ah, vale, no.
Sí, no, que és vale. Un actor, ara no me'n refacis en dir com es diu, no? Que és personatge sí. Gay a l'univers Marvel, que a més s'ha casat, va haver una campanya, sí, sí. Doncs, de... sí, tot això.
I el Terry Crews, que és en... el negre.
Sí, el negre, correcte. Sí, sí, és el personatge de Bedlam, que aquest he mirat on havia sortit en els còmics, perquè estava molt despistat, i surt a la sèrie Factor X, a la minissèrie... Age of Apocalipsis. És un personatge
però jo quan he vist Terry Crews és... Terry Crews, tio, cal ser molt friki uh-huh. Per fotre'l dins el repartiment.
No, realment aquests X-Force tenen un moment molt curt, però és boníssim, és un dels millors instants de la pel·lícula. Tot i que, després ja ho explicarem tal com acaba la pel·lícula, podem entendre que podem tornar-los a tenir.
És que, ojalà, una pel·lícula d'ells.
Sí. No sé si arribarem a temps, perquè...
És que, mira, jo... Mira, em sembla greu. Jo sóc Marvel, li dic a en Ryan Reynolds, segueix amb el que estàs fent, tal qual.
Sí, fes el que vulguis.
Sí. És que...
Pel·lícula... Fora de continuïtat.
Sí, comèdia, fes el que vulguis i ja està, perquè...
Jo crec que, tinguent en compte que la quarta part de Vengadores ens descobrirà els universos alternatius de l'univers Marvel. Pot ser una manera per tirar per aquí i que Deadpool formi part no de l'univers Marvel normal, sinó dintre d'una línia paral·lela, no? Un univers paral·lel, i allà que faci el que... Total, si fan el que...
Sí, 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 sí. A veure, Marvel està donant a conèixer a la gent el que són els crossovers, los eventos...
Sí, sí.
Ara han de donar explicacions del que és això, una realitat alternativa, i ja està.
Bé, parlem una mica del guió, també, que deien que potser un dels punts més, no sé si fluixos, sinó... Bueno, més... Perquè és un guió molt senzill,
sí.
No té gaire més... Però és que jo crec que tampoc el necessita, i tampoc era la intenció de fer una trama complicada...
Que, si et fixes, és el mateix guió que la primera d'X-Men, de Bryan Singer, que és dos grups suposats que volen aconseguir un nano, bueno, un nano en concret, que és el que té el gran poder que interessa a tothom. Clar, jo quan he vist que anaven per un nen i tal, la gent ja ho pensava, Terminator.
Et refereixes a Pícara, no?
Sí.
Bé, per buscar l'equivalent sí. X-Men. Va, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí.
Jo ho he interpretat així, a més, com que tots són guinyos, dic, mira, fins a cert punt, No, tampoc ens surten pojos.
De totes maneres, està bé com el Deadpool utilitza algunes mancances del guió, col·locades expressament perquè puguin tirar altres coses per fer bromes sobre el guió i sobre els guionistes. Ah, mireu que poc que s'han esforçat els guionistes, no? També en parla diverses vegades. I alguns deus ex machina que també anem veient al llarg de la pel·lícula, doncs...
Jo és el que et dic, jo hauria fet... És que hi ha massa. Tant X-Factor com... Bueno, X-Force com... Com Cable, és que cadascun es mereixia una pel·lícula tractant el seu tema en solitari.
Sí. Potser dels personatges respecte a la primera part que surten més perdent és la personatge de Negasonic, no? Que potser aquí es veu eclipsada... Sí.
Per... I la Ciegal també.
Sí, la Ciegal també té poques escenes, tot i que...
La que té és bona.
La que té... Parlem de les cametes de nen.
Hòstia...
Jo crec que en aquell moment al cinema, o sigui, no podia parar de riure, a més perquè està molt ben fet, a més, no? Perquè clar, veus un cos d'home, que és el de Ryan Reynolds, bueno, un tòrax, diguéssim, del tòrax cap amunt, i les cametes de nen de cintura per avall, no?
I que se li veu el penis quan fa el moviment instinto bàsico.
Bueno, no ho sé si es veu o no es veu, eh?
Jo l'he vist. Jo fico la mà al foc que l'he vist. Era una cosa així, la pilila.
Devia ser digital, però
sí. Sí, sí, sí. Això sí, han sortit perdent aquests personatges, però... Clar, és que hi ha molts personatges en aquesta.
Sí, diuen... Jo això no ho he confirmat, eh? Perquè el personatge que fa la xicota de Negasonic és Yukio, que és aquesta japonesa, sí. Que és la que sortia a l'Obezno Immortal, que també es deia Yukio, tot i que l'actriu ho he mirat i no és la mateixa, però sí que el nom és el mateix, que és Yukio, que era aquella noia jove que coneix a l'Obezno, que el porta al Japó.
Potser.
No que l'enganya amb el samurai de plata. El que passa que és una altra actriu. Clar, jo no sé si el personatge... A veure, al Japó, Yukio, se n'hi van veure unes quantes.
Sí, és com aquí Joan o Jordi. Exacte.
Tu pots entendre que és la mateixa o no. Vull dir, aquí jo crec
I
que hi ha...
Però el personatge mola.
Sí, sí, sí.
Oli!
Sí, sí. És un personatge molt, molt Arale, no? Fins i tot té el color...
Sí, 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 sí.
Color de cabells d'Arale.
Que, per cert, no apareix cap unicorn en aquesta.
No?
What? What?
No, no. Què ha passat? Què ha passat? No sé, potser això dels unicorns ja no s'estila tant, no? No sé. I la referència de Barbara Streisand? Hi ha un moment que
sí,
està mirant...
Però a què ve?
Això està fet per Josh Brolin? Pregunto. Perquè, clar,
no ho sé.
Recordem que Josh Brolin és el fillastre de Barbara Streisand. El seu pare es va casar amb Barbara Streisand i...
O sigui, que algun sentit té, segur, perquè es nota molt de...
Ja,
però jo... no sé per on pillar-lo.
Jo ho he pillat així, perquè és que si no tampoc li veig... Perquè amb el Josh Brolin, clar, m'aixacen entre Thanos.
Sí.
Hi ha una referència als Goonies, també, si no m'equivoco.
Quan?
Hi ha un punt de referència als Goonies. Ara no me'n recordo, però en el moment que ho vaig veure vaig pensar, hòstia, això és tret dels Goonies.
Potser.
Sí, vull dir que hi ha algú referent als Goonies. Ja, és que li agafa tots els referents, això és Brolin. O sigui, jo crec que l'Streisand és... bé, és un punt més, no? A veure, què més? Alguns temes que ens haguem...
Violència.
Sí, violència.
Molt bé. Si fas una pel·lícula restringida... Té que haver-hi violència a saco. I tot el tall primer hi ha violència a saco.
Sí, sobretot el primer tall. Després no
sí.
Tant, eh?
No. Però el primer tall?
Que... Sí.
Jo mai havia vist tants braços tallats i caps.
Home, la primera part, déu-n'hi-do, també.
I, que està molt ben fet, també s'ha repetit, sí. Perquè al moment aquell que es veu un personatge fugint, que es veu el tio amb flames, que diu esto no son efectos digitales,
sí,
esto
no,
está
no,
hecho
no,
realmente.
De veritat, eh?
La coreografia que hi ha darrere està molt currada per ser en una sola toma.
Sí, sí, sí. No, no, la veritat és que està molt bé. I aquest personatge de Russell, que és el dolent, no? Que el va acompanyant el nen grassonet, no? Que...
Russell és el nen.
El grassonet, sí.
Vale, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
O sigui, mola, perquè no és el típic nen guapo
no.
De totes les pel·lícules, és un gordo i a sobre és bastant cabron. O sigui,
sí, bastant,
mola
bastant.
En aquest sentit.
Sí.
Però clar, com que ja fa...
És una mica antipàtic, per això, trobo.
Sí,
que...
però com que ja fa pena, perquè veus les condicions que ha estat, és el que falla. Hauria volat més que hagués sigut dolent perquè sí. Aquí et fa peneta perquè saps que ha passat per...
Home, però ha de ser així, perquè si no hi ha possible la redempció del personatge, no? I al final el que es va buscar és precisament que s'acabi tornant bo.
Sí, sí, sí. Ah, que per cert, el profe, qui és el profe del col·legi aquell? L'actor? És que em surt
sí,
moltíssim.
Sí, l'actor és molt conegut. Sí, és un d'aquests secundaris que surt a tot arreu I la institució, diguéssim, porta el nom de Mr. Siniestro. És l'alter ego de Mr. Siniestro. Sí, que és un nom que ja han fet servir també algunes vegades en referències a altres pel·lícules.
Vale.
Però vaja, és un guinyo, eh? Tampoc entre no. els molts guinyos que hi ha.
És que jo estic segur que anirem mirant la pel·lícula i veurem més guinyos. Bueno, ja ho trobaran les pàgines web, però sí, hi ha mollon de coses.
No, sí. I el look de Domino, què t'ha semblat? Perquè també és bastant diferent el look que té
sí,
els còmics.
Sí, està bé.
És la negra viuda negra.
Ah, sí. Com era aquell, no sé, Joel Negro?
Sí,
com he rigut?
Tommy el Negro, que és un personatge dels còmics, que també era un enemic de la Patrulla X i de X-Force, no?
Però quin riure, ficant-se amb en Cable tota l'estona, por racista.
Racista. Això m'ha recordat a certs polítics espanyols. No, bueno, Quim Torra.
Bueno, Quim Torra no és
no.
Cable, però...
No, Quim Torra seria Tommy el Negro.
Però... Sí. Oh, és que no para i el va traient cada 20 minuts va sortir la referència.
Li va dir que és un racista tota l'estona i dius, però no és negre, no? I l'altre es diu Tom el Negre, no? No, bé, està superdivertit.
Igual que la paritat, que fa el discurs sobre la paritat, és que tot...
Sí, té discursos paritaris, és veritat, sí. La pel·lícula. Té... Ostres, està molt bé. I el moment aquell que demana perdó a Colosso, has pillat la referència a la pel·lícula, que en aquest cas no agafa una cinta de... Bueno, una ràdio caset, sinó que agafa una aplicació del mòbil.
Aquí és Nothing Hill?
No, Un Gran Amor. És una pel·lícula que és Say Anything, que és del Cameron Crowe.
Vale.
Que l'interpretava el John Cusack, que si tu busques el cartell de la pel·lícula ja surt precisament aquesta escena amb el John Cusack amb el ràdio caset.
Jo sabia que era una comèdia romàntica d'aquestes, sí. Però no sabia quina.
Sí, és una d'aquestes comèdies romàntiques amb la música com a fil conductor, que després va fer Alta Fidelidad, que és una pel·lícula que també anava una mica per l'estil que potser és més coneguda, Alta Fidelidad, sí. Que aquesta, no? Però bé, ja està. I llavors la batalla campal del final, que és bueno, brutal, no?
Molt bé. I veiem el cul de Juggernaut.
Sí, digital, cul digital, també. Sí. Bueno, no sé, al final tot acaba bé, no? La família de Cable salvada i Cable salvant a Deadpool.
Ho volen salvar tot massa, també. Sí, ho van allargant perquè... el tall de les últimes paraules...
Oh!
Com es va allargant?
Sí.
Es va allargant.
Això és humor padre de família, no? Que fa l'acudit llarg aquest.
Sí, que hi ha la pausa aquella que dius, ara sí que s'ha mort. No, encara no. I està molt ben escrit, perquè realment... La broma la fa 2-3 vegades i no decau. O sigui, va més la broma.
Sí. Bueno, i la referència no saber dibuixar peus, que és directe a...
Hi ha un moment que...
Sí, hi ha un moment que diu que sembla que es fica amb Domino i com la va crear el còmic i tal, i hi ha un moment que diu que en Cable diu que no et saben dibuixar els peus a tu, que està referint a Rob Liefeld, que...
Vale, sí.
Li podia haver dit, no t'ha fet unes tetes enormes o...
Sí, que també hi ha la referència aquella que diu de...
Bueno, va numerant, no? Tu sorties en el número 100 i pico dels X-Men
sí,
i...
Sí, però qué mal dibujante... Hi ha un moment que baixen per la paret, que és el tall final, i diu no sé què, un mal dibujante que també és un guinyo a Rob Liefeld.
Sí. Hi ha diverses, no? I també la referència als braços metàl·lics, no?
Sí.
La moda. D'invern, no? I, bueno, és que no...
I
no...
poques referències a Terminator, és el que m'ha sorprès.
Sí, és veritat, eh?
N'esperava moltes més, però no es mulla.
No. Referència a Patrick Stewart, a banda de les òbvies a Hugh Jackman, no? Quan es posa el cas de Cerebro, diu que fa pudor a Patrick Stewart.
Que no sé com ho fan, i diu... Veo el futuro, pero si no es de eso, el casco este, ja. Diu, yo lo veo. Diràs, sí.
Bueno, i va jugant també amb la cadira de Patrick Stewart, dels X-Men. No?
Això m'agrada.
Bueno, són d'aquestes coses...
És que és el que jo faria si anés allà realment a la mansió.
Jo que he trobat a faltar és referències a la compra de Fox per part de Disney.
Sí.
Jo m'esperava alguna broma d'això, però no. No.
No s'hi fica en cap moment...
I ara la Marta aixeca el dit, però tenim un acudit, Marta, també. Diu, explica Deadpool allò, no? M'estava barallant amb un altre tio, però sort que la seva mare es deia Marta. Com
sí, també.
Jo crec que la referència és amb una escena de l'inici de la pel·lícula que persegueix el mafiós que ha mort.
Sí? El Rey León.
I diu, esto es una pel·lícula clarament familiar.
Ah, sí, exacte.
Aquesta
perquè
és
va sobre
la referència
la
a Disney. Jo crec,
Podria ser.
Jo crec.
Però també és una pel·lícula perquè va sobre la família, no? Una mica sí. molt disfuncional, la que vol fer ell amb la Vanessa i amb la que s'acaba
bueno,
construint.
Però Disney què fa? Pel·lícules sobre què?
Familiars.
Familiars, i a vegades no... Vull dir, sempre falta algú, eh? Sempre hi ha algú orfe, eh?
Bueno, i potser sí que s'estava venent per a Disney, volent dir, nosaltres també fem pel·lícules familiars. Home, Disney pots continuar amb nosaltres.
És que Deadpool, Banda de Destroyers, però la primera és una comèdia romàntica, la segona és una pel·lícula sobre els valors familiars, que és la tercera.
Per mi em poden anar fent una cada dos anys o cada any.
Sí, i... però falten arguments nyonyos.
I arribaran, si vols. Sí.
És que hi ha un moment que no recordo què venia quan diu... Hay momentos que no sabéis que has tomado la peor decisión, una cosa així, que és el moment que diu la, el cien pies humanos.
Oh, sí, sí, sí. El, sí. Los actores que aceptaron sí, formar part de...
He sigut l'únic de tota la sala que he rigut.
Perquè és l'únic que deus veure la pel·lícula.
Tant?
Però està molt bé, la primera està molt bé, com a mínim.
Sí.
Ara els actors...
Sí. Però clar, la pel·lícula, mirada fredament, és una puta mierda, però... Està
home,
bé,
mai tan ben
és.
Dit, perquè sí. ja es tractava una pel·lícula de merda.
Hòstia, però aquell acudit m'ha fet molta gràcia, sí, molta, sí, sí. molta.
Sí, sí, aquí, és que hi ha moltes referències i algunes que segur que se'ns han escapat, com per exemple allò del Dubstep.
El Dubstep,
sí. El ball aquest que busqueu, haureu de buscar sí. tots a internet què és, no? I...
Bueno, el jovent sí que...
Jo ho vaig haver de buscar perquè tampoc sabia el que era.
No sabies
que
era el Dubstep?
No, no
sí.
Ho havia vist, però no sabia que allò era...
Allò és la cançó mítica del Dubstep, el sí, seu sí. primer bombazo.
Sí, sí, sí. No, no sabia, però ara ja sé. I parlem dels crèdits finals. Com no, va.
Lo millor... És...
El millor gag de la pel·lícula, sense cap mena.
Sí, mires la pel·lícula i dius, ha estat molt bé la pel·lícula, però vaig veure que tothom destacava, mireu els crèdits finals, que aquesta vegada va molt la pena. I explica, perquè és...
Bueno, de fet, els crèdits finals el que fa és desfer tota la pel·lícula. És sí. dir, i a més se li ha preguntat al director Ryan Reynolds si això era canon, i han dit que sí, que això és canon. És a dir, no és allò que és una broma que hem posat al final, no, no, és canon. Com a mínim, la part que és que... arreglen la màquina del temps i el que fa és arreglar el que li surt malament a la pel·lícula.
Clar, canon absolut no podria ser perquè no existiria aquesta pel·lícula.
Bueno, canon, però passen les coses, però diferent. És a dir, tot el que s'espatlla ho arreglo. És a dir, han matat a Vanessa? Jo la salvo. Han mort tots els X-Force? Jo els salvo. Tot i que no es veu com els salva tots, sí, sí que veiem... com salva Peter.
A Peter segur.
Però tu fixa't que tampoc hi ha ningú ficat a dintre de, ja. De la màquina talla gespes. Per sí. tant, això t'indica que tampoc ha mort ningú triturat.
Sí, sí.
Per tant, bueno, jo crec que els acaba salvant a tots.
Fins aquí bé. Però les dues escenes següents...
I llavors és quan Deadpool decideix salvar la vida a Ryan Reynolds. o Ryan Reynolds fa una crítica de les pitjors decisions de la meva vida. Una és... Expliques, va.
Expliques. A X-Men Origins López, no, quan apareix en Deadpool ja transformat en Deadpool, entre cometes, que s'obre la porta i té en Hugh Jackman fent de López no davant, i apareix amb la boca tancada, i en López no diu «Wait, eres tu», doncs veiem això, la figura aquesta cutre de Deadpool, i apareix el Deadpool actual i li dispara uns quants...
Per resonar-se'n, de que...
I després ja ve l'última, que és el senyor Ryan Reynolds, que està a casa seu, quan rep un guió i diu, por fin he saltado a
la Liga de los Grandes.
Sí. I resulta que el guió és la Green Lantern de Warner Bros. I li foten un tret a la nuca sí, i li rebenten el cap.
Sí, sí.
Clar.
Una broma que li deu fer molt de gràcia a DC.
Ja li han dit que tornés l'anell. No ho vas veure per Twitter?
No ho he vist. Ara la Marta ens ho explicarà.
Warner Bros. Li va demanar torna'm l'anell.
En sèrio? O de broma?
Clar, no sé fins a quin punt, però...
Ai, en fi. Molt bé. No sé, alguna cosa a afegir?
Que la pel·lícula comença amb la mateixa cançó que començava l'anterior, que és el rap de DMC, aquell tan potent... M'ha agradat perquè és com un leitmotiv del personatge.
Mira, veus?
I la banda sonora m'ha sorprès molt. Ja no tant per les cançons que apareixen, que totes són en plan de conya, sinó per l'score, que no sé qui és el compositor. Està molt loco, perquè tota la batalla final, no sé si t'has fixat, és estil La Profecia amb coros.
No m'he fixat.
Són coros superexagerats a pel·lícula de terror, i si t'hi fixes la fotografia, sí, ho pinta com si fos realment una pel·lícula de terror. Hi ha altres escenes, en lloc de ficar les típiques cançons, bueno, els cors d'acció pur, barreja estils super raros, o sigui, no lliga gens el que veus amb el que escoltes, però alhora sí que té una connexió molt rebuscada. No sé, m'ha sorprès moltíssim.
Molt bé, doncs Marta, va, anem, ens expliques tu una mica què tal el Deadpool per les xarxes?
Molt bé, m'encanta aquesta escena, eh?
Quina és aquesta escena?
És, bé, quan ell reviu, no? Els vol acostar a la Vanessa i ella és morta i hi ha una mena de capa invisible, aquosa, que no pot traspassar i ella li diu algo així com que el cor no el té a lloc on hauria d'estar.
Doncs vinga, les cançons també amb el seu sentit, eh?
Sí.
Ja parlarem després, també. Doncs vinga, va, explica'ns.
Porteu parlant molta estona.
Sí.
No sé.
Tu has intervingut poquet?
Sí, perquè en la grella posava Tertúlia, Jacint i Ignasi.
Aquí no hi ha paritat.
No, Ignasi no surt, eh? A la Tertúlia, fixa-t'hi.
Només surt Jacint.
Només surt Jacint.
Tertúlia, Jacint, Casademont.
Uf, ja veus.
Bé, doncs jo he fet cas de la graella, faig cas. Ara em toca a mi, rodatge i xarxes, Deadpool 2. Rodatge, no, o sigui, no tinc temps material per fer tot això, això és una bajanada. He estat seguint que durant els últims mesos ja hem anat veient, no, els tràilers, s'ha creat de sobre d'adveniment de Deadpool 2, però és que a banda s'ha creat una varietat creativa i espectacular i humorística per promocionar la pel·lícula i el personatge, que és que ha anat a totes bandes. Des de, per exemple, aquesta referència que feia als Goonies, doncs hi és en un pòster, i que també es va convertir en piulada, quan Ryan Reynolds, vestit de Deadpool, felicita en Josh Brolin pel seu 50 aniversari, que ha estat ara, no sé, fa un parell de mesos, i fent-li una pintura, una aquarel·la, amb Josh Brolin, més jove, vestit com amb la samarreta de, no?, dels Goonies. Aquí hi ha una referència amb la cinta vermella al cap, molt vuitantera, per exemple. Una altra referència, un altre pòster, que també surt com un frame de la pel·lícula, un frame, no, diversos, Flashdance. Sí? Que a més surt d'unes setmanes enrere amb el videoclip de la Celine Dion, aquest que hem escoltat, que ha donat pas a en Jacint, que jo crec que li va molt a en Jacint.
Celine Dion i Jacint Casabon, sí, sempre.
Jo li veig. Doncs hi ha un videoclip que surt Deadpool, que dubto que siguin Ryan Reynolds, força, perquè balla molt bé i es doblega molt bé, fent aquesta paròdia de Flashdance ballant al cantó de la Celine Dion.
Home, doblegar es doblega la pel·lícula, perquè quan cau a la presó queda doblegat.
Sí, queda doblegat d'una altra manera. I en el final del videoclip, no sé si heu arribat fins al final per a mirar-ho, el gag està en el final, doncs quan acaba Celine Dion, no?, tot èpic, no?, aquesta cançó, ell li diu, ha estat molt bé, ha estat d'11, però jo necessito que ho baixis, un 5, 5 i mig, com volien dir, posa't el to de la pel·lícula, vull dir, no pot ser tan perfecte, no? I diu, ho haurem de tornar a fer, diu, però no, jo no faré res. La Celine diu, no faré res que no sigui d'11. I ell li diu, doncs, com vulguem dir, ostres, m'has pillat, no? I ara què fem? I quan així és tota empipada, li diu, i mira, Spider-Man, adéu, no? L'altre dia, ostres, no ho ha pillat. Vull dir que hi ha tota aquesta conya encara, no?, dins del món de Marvel, dins de Marvel i tot aquesta broma. També ja va haver una piulada... Bé, us haig de dir que el compte de Twitter de Ryan Reynolds és una mina.
Sí, no ho dubto.
És molt divertit. I bé, tot això és prèvi, eh? Estic parlant prèvies, eh? Hi ha un moment que Hugh Jackman es grava un vídeo i el penja a Twitter per felicitar la seva dona. Un moment, Hugh Jackman està en una habitació, sembla d'hotel, molt romàntica, amb un batí d'hotel, i està fent un missatge per felicitar molt romàntic la seva dona, i en el llit de matrimoni hi ha en Deadpool recostant, no? Allà...
Però Deadpool, no Ryan Reynolds.
No, Deadpool, disfressat. Allà... Sí. Allà se li escapa el riure a Hugh Jackman, eh? És una escena, clar, bonica, no? Però tot és com fake, o sigui, fent veure, no? Per exemple, Deadpool té... Està donat d'alta a Tinder.
Ah, sí?
Sí, van fer un com Tinder com a Deadpool. I si voleu...
Qui tingui Tinder,
el pot buscar. No sé, és que... Cercant, trobo coses que realment no sé si tenen molt valor per la humanitat. És a dir, les meves seccions són molt efímeres.
Bueno, lo d'en Beckham...
Aquesta no l'he trobat.
Us en recordeu que la primera feia conyes d'en Beckham, de la seva veu? Pues, surt que va a casa d'en Beckham a demanar-li disculpes.
Ah, és veritat, sí.
Que aquella es va fer molt viral. Sí.
Doncs aquí tenim, ara no ho veureu, però en el seu perfil de Tinder surt en Deadpool estirat sobre una taula molt engalanada, com en una taula, no?
Sí, aquestes presidencials.
Presidencials.
Sí, casaments
com,
sí, i coses exacte, d'aquestes.
Banquets. I surt a sobre en posició així tota sexy,
sí,
no?
Sí.
I bé, i diu semi-professional bad guy, o sigui, un tipus dolent semi-professional, coneixedor de la chimichanga i un patró freqüent de l'escola de les germanes de Margaret, Sister Margaret's School, per les Wayward Girls. Bé, és tota conya i tota emoticones, una calavera, una pistola, un ganivet, una noia amb orelles de conillet, una casa, cervesa, xin-xin... I aquest és el seu perfil. Vull dir, no sé si voleu quedar... Si voleu quedar amb ell, doncs...
Ojalà es pogués.
Aquí el teniu.
A més d'aquests actors que també s'ha fet seu el personatge.
Una altra de les conyes que hi ha hagut, que se'n riu de si mateix, ha fet tota una campanya amb una tequila, Espolón. I surt ell promocionant un tequila. Per què? Doncs perquè en Ryan Reynolds, en la vida real, ha comprat una marca de ginebra. I es fa com la competència. Bé, totes aquestes bajanades i picades d'ullet que fan gràcia, no? A posteriori, què hi ha hagut? Doncs ha fet un gif molt xulo. Està en el seu compte de Twitter. Clar, jo he anat anant avall perquè és que ell cada moment està piulant.
Bueno, i després sempre que va alguna preestrena a algun país i tot això, busca algú que sigui el país que tingui confiança per fer bromes tuitejant aquell idioma i fent referències que puguin entendre allà.
Uh-huh. Sí, perdona.
No, aquí va ser en Rodrigo Cortés, que és molt amic d'en Ryan Reynolds, de Variet, que li va dir, hòstia, pues piula això, tuiteja això...
Doncs abans que dèieu d'en Peter, aquest nou superheroi que potser veurem amb una tercera...
El superheroi.
Penseu que se li ha fet un cartell, eh? És un cartell professional, eh? Està penjat en la compte de Ryan Reynolds.
Molt Batman, eh, el cartell?
Molt Batman, molt fosc.
Rotllo Frank Miller.
El podem descriure.
Bé, és un homenatge a una portada de Batman.
Sí, és en Peter baixant amb el paracaiguda però sense obrir.
Amb el raig de...
Amb el raig tempestuós,
sí,
no?
De Dark Knight
i posa Peter en gran, no? Bé, no sé. Llavors, sí que han sortit uns cartells dedicats a cada actor o actriu amb el missatge d'algun periodista crític que se suposa que treballa per aquests mitjans que fan ressenyes de pel·lícules, però és tot conya, perquè n'hi ha un surt en cable i diu possiblement la millor pel·lícula després de El Padrino 2.
La millor seqüela...
La millor seqüela després del Padrino 2 i a sota en lletra més petita, bé, potser no, però segur, però està molt bé, no? I totes aquestes... Està, bueno, totes aquestes... Vull dir que l'equip creatiu no ha parat de fer la campanya post-estrena i ara, sobretot, la post-estrena ha estat donant les gràcies a l'audiència.
Ara haurem de veure també si a la Xina, perquè la primera pel·lícula a la Xina no es va estrenar, perquè amb xifres de recaptació, que no hem comentat res abans, però ha recaptat 125 milions de dòlars, 7 menys que la primera als Estats Units.
Recordem que també venia després de sí. Infinity War.
No, no, que encara està fent un pasta per un tubo, Infinity War. Però tot cas, internacionalment, ha recaptat molt més que la primera, 176 milions de dòlars, per tant ha fet aquests més de 300 en el primer cap de setmana i ha fet el rècord de recaptació internacional de la Fox, que fins ara tenia X-Men Dies del Futuro Pasado en 174. Per tant, mai la Fox havia recaptat en un cap de setmana una xifra tan gran.
I una pel·lícula restringida, és que recordem que això té molta importància, eh? Que sí. Estats Units...
Passa internacionalment, sí que no és restringida. Sí, no,
però aquí als Estats Units jo he vist diverses Variety, Hollywood Reporter, algun altre blog que parla de les estrenes de pel·lícules que ha recaptat més que Infinity War.
Aquest cap de setmana en concret,
cap de setmana.
Sí.
Aquest cap de setmana, clar, però Infinity War ja va pel quart, no?
L'empipat és que el calendari que li han fotut entre Infinity i Han Solo és una putada.
Sí, el que passa que el públic no és estrictament el mateix. Estrictament, vull dir, a veure, amb la mainada sí que pots anar a veure Han Solo, però no vas a veure Deadpool.
Sí.
Val? Per tant, va a buscar...
Bé, no sé, hi ha gent que sí que hi ha anat.
Sí, hi ha una referència que diu, suposo que l'heu deixat els nens a casa i tal, quan comença la pel·lícula. Perquè hi ha molt, no sé si inconscient o gilipolles, que porta els nens a veure...
Potser és que no llegeixen les taxacions aquestes, com es diu?
Això a la primera pel·lícula podies tenir l'excusa. A la segona ets un gilipolles, val? Perquè sí, tu no pots portar un nen de 7 anys a veure aquesta pel·lícula. No.
Més que això, potser seria una mica inconscient, no? Bé, hi ha un gif que Deadpool diu gràcies als fans i especialment als fans... el càsting, no? Els actors, a les seves famílies, els seus animals de companyia, a les seves malalties comunicables, al Jimmy Changa, a Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po, Seabiscuit...
Seabiscuit.
A Ron Weasley.
Hombre.
No sé... a Hello Kitty, a les aranyes radioactives, als bolquers d'adult, als superherois que l'han feta i aquells que no, i no te'n Ryan. I no gràcies a en Ryan.
Clar, és que pensem-ho bé. Al cap i a la fi és una pel·lícula petita.
Sí.
Que la mania que tens de guanyar-te públic és fer merder a les xarxes que et surt gratis. I Ryan Reynolds ha sabut veure el filó i l'explota com ningú abans, perquè és això.
Hi ha un cartell que diu la millor comèdia de l'any, Matt Miller Esquire. Hi ha unes imatges que té en Ryan Reynolds a la seva xarxa, que és molt bona, és la sala d'edició, i es veu en Ryan Reynolds vestit de Deadpool, amb l'editor, que l'editor s'està pixant de riure, i hi ha tres ordinadors, d'acord? Doncs en un dels ordinadors, a la pantalla, surt l'emblema de Disney, el castell.
Ja van preparant el terreny, eh?
Sí, no, però això està penjat del 19 de maig.
Ja, jo no, ja.
I té una altra foto... que hi ha un altre editor que mira la càmera de forma, no sé, molt, molt murri, i l'ordinador, se suposa que està fent, no sé, so o tal, surt en David Hasselhoff.
Home, és el que faltava, en aquesta pel·lícula.
És que jo havia sentit rumors que podia aparèixer.
I en Deadpool...
La tercera,
sí, espero.
Sí, sí, i el, clar, fa cara a circumstàncies, l'editor, com que en dir, bueno, aquí està, no?, editat. L'estic insertant perquè David Hasselhoff surt amb la camisa, com sempre, descoberta i amb una platja. Vull dir que, bé, no sé, és, hi ha una etiqueta que és Ask Rhys and Paul, que són els dos productors de Deadpool, que surten en imatges molt junts sempre, en una que ha penjat en Ryan Reynolds, estan en un llit com d'habitació d'hotel, sí, tots dos amb batí i amb, cadascun amb el seu ordinador, no? Com creant, a veure què passarà, no?, amb el Deadpool. I hi ha una etiqueta que és pregunta'ls i la gent s'ha posat a preguntar-los coses. El que passa que dubto, jo no he vist respostes, eh? Jo no sé si... Perquè, clar, la gent pregunta coses molt estranyes. I també he anat a parar amb una pàgina molt estranya, a Twitter, eh? Per exemple, allà on es pengen les fotos de les festes amb motiu de Deadpool. Us podeu imaginar que hi ha elements molt estranys en aquelles fotos... I gent que ha anat disfressada, gent que diu coses molt estranyes, gent que té uns usuaris de Twitter... Bé, no sé, dius, ostres, on t'he anat a parar, no? I allà, si voleu, si feu una festa, penseu que teniu una etiqueta on posar les vostres fotos després de sortir de veure Deadpool, que hi havia una noia que deia que l'havia vista 3 vegades.
Molt bé.
I perquè li ha agradat molt. També fa referència, per exemple, al Ryan Reynolds a la crítica de Rotten Tomatoes, perquè ja sabem que aquesta pàgina és la caupeta,
sí,
i si no hi ets allà, no hi ets enlloc. I Rotten Tomatoes té una nota alta, un 83% de tomates fresques, vull dir que molt bé. I llavors hi ha una anècdota molt divertida del 18 de maig que Ryan Reynolds diu, mira, de casualitat, m'he trobat amb en Hugh Jackman i en una cafeteria després que l'hagi seguit fins allà. És com un assetjador d'en Hugh Jackman, no? I s'han fet una foto junts i, bueno, diria que tot això és per una bona causa, eh? Bé, no sé, és que hi ha moltes coses. També hi ha una referència a l'Hormiguero, però aquesta no la...
No cal, això ens assaltrem al hardcore.
No cal... Ah, sí, hi havia una cosa... Per exemple, en Reynolds pregunten en Red i en Paul. Una pregunta en dues parts. Primera part, si Thanos fos aquí, quins preferiríeu... Quines persones o quins de vosaltres... Which of you... quins de vosaltres preferiríeu que vivissin? I quins preferiríeu que morissin amb dolor i amb, bé, destrossats en la seva pròpia misèria, no? I la pregunta 2 és quin va ser el vostre dia preferit en el set de rodatge? Bé, ell també s'anima a fer preguntes. Si voleu fer-li preguntes a en Paul i a en Red, doncs ho podeu fer.
Molt bé.
I no sé si heu comentat tots els cameos.
Cameos, alguns.
Alguns.
Sí.
Sabeu que en Ryan Reynolds també fa un cameo?
Com? Com a Ryan Reynolds?
Fa un cameo? Ryan Reynolds fa un cameo? A banda de tot el que sabem, fa un cameo.
A on? A on? A veure, això ens ho hem perdut.
Sí, ens ho hem perdut. Perquè aquí arriba la versió doblada. I ell posa veu en Juggernaut.
Vaja. Oh, sí. Per cert...
I la cara.
El doblatge no hem dit res, però tela, eh? O sigui, sí, hi ha alguns moments en què fer parlar cable amb frases de Belén Esteban, diguéssim que
sí, sí,
sobrava. O sigui, el doblador, pèssim i lamentable el treball de doblatge i traducció que s'ha fet per aquesta pel·lícula. Unes ganes d'espatllar una bona pel·lícula.
Són 3 frases que
ja
no t'espatllen...
Ja sé, però és que quan surten aquestes frases que surto de la pel·lícula. És com...
Ja.
No m'ho puc creure que fem aquestes coses o que facin aquestes coses.
De la parella de camioners que surten bevent cervesa? Sabeu qui són?
No. El pare d'ell...
Alan Tudyk.
Sí, el de Firefly.
El de Firefly.
Que posava la veu del robot de Rogue One. I...
I Matt Damon.
Matt Damon, també?
Aquell és Matt Damon.
Però això diuen.
Matt Damon, el rei dels camions que no es veuen, no? Sí. Thor Ragnarok també
no
feia...
No l'he reconegut.
Bueno, no sé, si no, aneu no. A la...
Tampoc l'he reconegut.
A la pàgina de Fandango, allà diu, es confirma, que és Matt Damon.
Hòstia, doncs pues molt ben maquillat. Bueno, també
home, fos. No veieu que aquella panxa era molt rara?
Sí, però bueno, són americans.
Però bé, no sé. No sé, no sé. Bé, doncs, què us sembla? Hi ha molts secrets darrere d'aquesta pel·lícula, hi ha molts detalls, i les altres ja els heu desxifrat, eh?
Molt bé.
I només volia, per acabar ja, dir-vos que sí que hi ha... declaracions per part de productors de Disney, perquè les persones pregunten, que crítics i la gent en general es pregunta que Disney què farà amb aquestes tipus de pel·lícules qualificades R, no? Per majors de 18 anys, perquè Disney i majors de 18 anys no lliga, és una filosofia bastant nova, i bé, com que hi ha calés pel mig, la veu representant de Disney ha dit que tampoc s'associa molt a Disney aquesta pel·lícula, que s'associa més a Marvel o s'associa més a Fox, i que mentre tot s'expliqui bé estarà bé.
Mica t'he dit que Disney tenia una subsidiària que feia les pel·lícules de show, sí. Vull dir, escolta'm.
No.
La gent té poca memòria,
que, perquè ja es veu que dins de Disney, no sé si hi ha alguns directius, directives o gent que està en contra que s'estrenin o que s'associin pel·lícules d'aquesta mena.
Pel Fiction i Touchstone, que sí. Era una filial de...
Sí, sí. No crec que
no
hi hagi massa problemes.
No, però hi ha gent,
aspecte.
Mira, per bueno, treure suc, carca... es pot treure suc de tot arreu.
Molt bé, doncs fins aquí. Acomiadem el programa i ho fem amb banda sonora, ja que parlàvem de títols de crèdit i escenes de crèdit final, doncs amb el que tanca la pel·lícula, o en els crèdits, que és el tema de Cher, que ja surt mencionat diverses vegades a la pel·lícula, i el tema concretament és If I Could Turn Back Time, que és si pogués tornar enrere en el temps, que és just el que veiem en els títols de crèdit, si pogués tornar enrere i arreglar el que ha passat a la pel·lícula o dintre de la mateixa carrera del propi Ryan Reynolds. Marta Jacint, fins la propera setmana. Ens tornem
a veure
aquí.
Que ve.
Adéu.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada.
Jo mateix, l'Igna Girbat, m'acomiado. Fins la setmana vinent. Ningú no és perfecte. I said the things I said. Rides like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. If I could turn back time. Bé, ha quedat xulo, a l'especial, oi?
Com sempre, som els Messis de la ràdio. I dit això, me'n vaig al bany, que m'estic pixant. Tanta cervesa fa pixera.
Mira tu, quin poeta. I tu, Marta, què t'ha semblat? Semblaves un xic dispersa al tram final.
He anat a obrir la porta. Resulta que hi ha algú que... No sé, vol parlar amb tu.
Home, vaja, digue-li que passi. Un fan?
Té una pinta un xic estrafalària. Va tapat de cap a peus. Un fan nostre, no ho sé, o un pervertit amb aquesta gabardina i aquest barret que porta.
Hola! Ets l'Ignasi?
Bones, doncs sí, encantat, senyor.
No importa el meu nom. El que és important ara és la vostra feina. M'encanta el vostre programa.
Moltes gràcies.
Amb la bona feina que feu, crec que us mereixeu una audiència potencial més alta.
Home, tenim un públic molt important, però no faríem un lleig a tenir més mitjans.
I qui no? Un bon sou, un sou a la vostra altura.
Estem parlant de TV3? Catalunya Ràdio?
Sabeu parlar anglès?
Menys en Jacint, tots ens defensem prou bé. Però podem prescindir d'ell, ens aporta més demandes que beneficis. Per què ve tant de misteri?
Ignasi, coneix la iniciativa Disney? De moment ja en formen part Pixar, Marvel, Star Wars...
I ara ens vol a nosaltres, senyor?
Mouse! Mickey Mouse!